faran safreig d'alguna altra cosa. Res més, deixem ara amb el més calent a l'Aigüera, amb l'Ona Vilà, gràcies per la companyia i atenció, demà hi tornem, adeu-siau.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Cada dimecres, a 2:15, just després de l'informatiu, tens una cita amb el programa Alcaldia. L'alcalde Josep Bofill respon a l'actualitat municipal i comparteix amb tu projectes i propostes de futur. Un espai proper, conduït per l'Ali Giner, perquè estiguis al dia del que passa al teu municipi. I recorda, també hi pots participar per telèfon o WhatsApp al 972-77-10-00. Alcaldia, cada dimecres a 2:15, a Ràdio L'Escala.
Sabies que gairebé un 40% dels residus que generem a casa són orgànica? I que si els reciclem, evitem l'emissió de gasos i obtenim compost? A L'Escala ja disposem del contenidor marró, separem l'orgànica i lluitem contra el canvi climàtic.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a laxarxamés.cat i descarrega't l'app.
Diuen que hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
Vols saber què passa a l'Alt Empordà? Cada dimarts arriba Hora Nova, el setmanari que t'explica l'actualitat de casa amb rigor i proximitat. Notícies, cultura, esports i opinió. Tot el que t'interessa en paper i a horanova.cat. Hora Nova, la 10 de l'Alt Empordà.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb Xamés. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a laxarxamés.cat i descarrega't l'app.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Cuinem idees, remenem temes i esquitxem converses. 30 anys acompanyant-vos cada migdia, perquè encara avui el més calent és a l'Aigüera. Ara, amb l'Ona Vilà.
Benvinguts i benvingudes al Més Calent a l'Aigüera, el magazín matinal de Ràdio L'Escala. Avui, dimecres 18 de març, m'agradaria començar el programa parlant de desigualtats i d'habitatge. I és que aquest dimecres Oxfam Intermón ha publicat un estudi que revela que gairebé un 40% dels llogaters destinen més de la meitat del sou a pagar el lloguer. Un sobreesforç que dificulta fer front a la resta de despeses i arribar a final de mes. I que és causat sobretot per l'encariment de l'habitatge, que en els últims 10 anys ha augmentat un 56% el seu preu, mentre que els salaris no ho han fet. Això fa, segons l'informe, que l'habitatge sigui el principal factor de desigualtat social. El text alerta que el 60% dels llogaters té dificultats per estalviar i fa equilibris per fer front a altres despeses bàsiques com l'alimentació, la roba o el calçat. Mentre que a l'altra banda de la balança, el 57% dels propietaris sí que poden estalviar. L'estudi també alerta que l'encariment del preu del lloguer ha provocat en molts barris l'expulsió dels veïns i veïnes que no poden fer front als increments, el que es coneix com a gentrificació, que segons el text afecta sobretot els col·lectius de joves i immigrants. I alhora ha fet augmentar el rellogament d'habitacions, una via que, segons l'estudi, permet als propietaris saltar-se limitacions del topall del lloguer en zones tensionades i precaritza encara més la situació dels llogaters. Per fer front a aquesta situació, l'entitat aposta per augmentar la inversió pública en habitatge i oferir més habitatge social. En aquest sentit, és cert que ja s'estan fent passos per millorar la situació, per exemple, els topalls de lloguers en zones tensionades, els ajuts com el bo de lloguer jove o les promocions d'habitatge assequible. Tot i això, més enllà de les polítiques públiques d'habitatge, el que cal és un canvi de paradigma. Cal apostar per un model que penalitzi l'especulació i, sobretot, defensi l'habitatge com un dret. Perquè mentre l'habitatge continua sent una mercaderia més del sistema capitalista, no anirem enlloc. I ara sí, després d'aquest petit apunt, comencem el Més Calent a l'Aigüera fent un repàs de tot el que tindrem avui. Començarem amb el sorteig de l'anxova milionària amb en Paco Torres, després parlarem de viure en abundància o en la carència amb la coach Montserrat Espelt Vilamitjana a les dues cares dels valors a través de la Gestalt. Tot seguit, la Biblioteca Víctor Catalans descobrirà una nova lectura i acabarem parlant sobre l'edatisme amb la vicepresidenta del Consell de la Gent Gran de l'Alt Empordà. Abans d'endinsar-nos en les seccions i saludar els col·laboradors, però anem a fer un repàs de l'actualitat local amb la veu dels informatius d'aquesta casa, la Lali Ginet. Lali, bon dia.
Bon dia i bona hora. Problemes d'habitatge que van acompanyats també dels problemes polítics. Acabem de saber que es retiren els pressupostos. També no és que ens vingui de nou, però sí. Per tant, anirem prorrogats com a mínim fins juliol. Després ja veurem què passa, però com a mínim fins juliol amb pressupostos prorrogats, amb negociacions de suplements de crèdits per pagar nòmines de funcionaris, etc. Aquesta és la situació aquí a Catalunya i tres quarts del mateix a la resta de l'estat espanyol, perquè tampoc estan aprovats. Vull dir que la cosa...
Pinta una mica malament.
Pinta malament. Sí, més que res perquè s'han anunciat moltíssimes ajudes o moltíssims paquets. De fet, divendres s'ha de preparar o s'ha d'aprovar el famós escut social per les conseqüències de l'augment del petroli i del preu del petroli a l'Iran. I bueno, clar,
sense pressupostos aquest escut social...
Aquí vaig, amb quins diners es paga això?
Exacte, no. Si no tenim pressupostos, no es fa.
Bueno, aterrem a l'escala.
Som-hi.
L'altre punt calent que tenim, que també tenen el govern català, i és el tema dels professors, val? I l'escala no se n'escapa, perquè tenim també un sector docent aquí que també està molt amb l'acord del departament amb Comissions Obreres i UGT, i precisament ahir van fer una acció reivindicativa, una quarantena de docents que es van mobilitzar en aquesta acció informativa celebrada a l'escala reclamant solucions al Departament d'Educació i en contra d'aquest acord. Més recursos a les aules, l'actualització del sou i disminució de les ràtios. És a dir, l'acord pactat, si hi ha un augment de sou pactat, però no s'han tocat ràtios i altres qüestions que reclamaven els professors. Val?
Crec que sobretot els que diuen que no se'ls hi ha... O sigui, que no s'ha fet cap mesura dels que ells demanaven són els de secundària.
Correcte.
Són els que estan més enfadats.
Els de secundària que se'ls ha obviat completament d'aquest acord. Val, són accions prèvies, tot això, a la vaga convocada per aquest dijous i divendres. Per tant, és aquesta setmana de mobilitzacions...
Que s'ha fet escalar de diferents parts del territori.
Que s'ha fet escalar, si hem de fixar-nos en el tema dels pressupostos, en què deien que no els retirarien, i ja els han acabat retirant, perquè ja se sabia que ho farien, doncs ara que diuen que no tornaran a negociar l'acord, no tornaran a negociar, doncs ho hauran d'acabar fent.
Home, ho hauran d'acabar fent perquè les mobilitzacions que estan generant els professors...
El gruix del sector els està dient que no, que això no és...
Bueno, això també demostra la força que tenim els treballadors si ens organitzem i decidim convocar vagues.
És que el problema aquí és que s'han negociat amb dos sindicats que són minoritaris en el sector educatiu.
Què
estem fent, no? Què estem fent? Però normal que el sector et digui no. I a més és un sector que és bastant lobby, o sigui, que té bastanta força el sector educatiu, igual que el de la sanitat, val? Són dos pols que tenen, o que han anat aconseguint, perquè al llarg dels anys han fet les seves reivindicacions i tal, i han anat aconseguint un cert poder. Bueno, no sé el que trigaran en aconseguir que es tornin a seure a negociar, però estic segura que hauran de tornar a seure a negociar, perquè clar...
Bueno, estarem molt pendents de com evoluciona.
Va, tornem a aterrar a l'escala amb la Ramona Viella, que no es presenta a la propera legislatura. La regidora que està...
Una de les més longeves, no?
I tant. La regidora d'Equipaments i Règim Intern, actualment, ha anunciat que aquesta serà la seva darrera legislatura, retirarà després de 32 anys, i es diu aviat, vinculada al consistori, i 21 dins l'equip de govern.
Home, és que són molts anys, eh?
Són
20 anys
molts,
dedicats a la política municipal.
Exacte.
Se la trobarà a faltar, jo crec,
que
al
final. Ja toca que agafi un descans i que
es dediqui a...
Sí, sí, que es dediqui a disfrutar de la vida,
de
no?
De la vida, i tant.
Vinga, va, més coses. El rodajoc de l'escala reuneix uns 250 alumnes de 7 escoles de la comarca, uns 250, com dèiem, s'han reunit a la plaça Catalunya amb motiu d'aquest rodajoc. De joc, l'activitat lúdica que impulsa la Diputació de Girona i el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i que fomenta l'intercanvi cultural i la interacció entre els joves que en els pròxims anys coincidiran a l'institut. Aquesta iniciativa que serveix bàsicament perquè es vagin coneixent, doncs, a l'institut coincideixen de diferents escoles de primària, no? Llavors, doncs,
De fet, és una iniciativa molt bonica, no? Perquè també és una manera de conèixer gent nova, però també de fomentar el joc, que amb el joc també s'aprèn moltíssim.
Sí, exacte, clar, està ben pensat. Esports, l'escala que estrena circuit comarcal de BTT infantil, les Vilajuïga i Darnius, i juntament amb l'escala, promocionen aquest BTT infantil entre el 28 de març i el 23 de maig. Les tres poblacions han unit esforços per engegar la primera edició d'aquest circuit comarcal, que té com a prioritat oferir alternatives a esports més mediàtics com el futbol i el bàsquet.
Bueno, pues, està molt bé, això que diem de potenciar altres esports.
El que sempre hem dit, exacte, que hi ha més esports que el futbol i el bàsquet a l'escala, bueno, en general, totes les poblacions, però en aquí també. I bueno, pues mira...
En aquest cas és la BTT.
És la BTT, exacte.
I anem al temps.
El temps, amb aquest canvi important a mar, val? Amb entrada de llevant aquesta tarda, també arribaran núvols que ens acompanyaran ben bé fins demà. De moment no estan, no se'ls veu, de moment fa sol, però...
Sí, de moment tenim bon dia avui.
Se suposa que cap a la tarda han de començar a arribar aquests núvols que ens acompanyaran fins demà.
Fins demà i no ens aventurem a saber...
I no diu res més.
En Sergi està donant informació últimament amb comptagotes.
Jo no vull entrar més d'això perquè... Exacte. Si ell diu que aquí ho deixo, aquí ho deixo. Ja està.
Doncs vinga, Lali, moltes gràcies. Ens omplies el punt de la una i avui tenim també l'alcalde.
Amb l'alcaldia, exacte. Allà estarem.
Cuinem idees, el més calent és a l'aigüera.
Oh, anxova milionària, t'està esperant a la platja cada dia. Amb la sort entre les aletes, fes la teva jugada, avui serà la teva festa. Quan arriba l'estiu, tot brilla i tot somriu. A la costa hi ha una màgia que no es pot descriure. L'anxova t'ho diu, la sort la tens aquí, un bitllet guanyador i viuràs com un rei marí. Oh, l'anxova milionària, t'està esperant a la platja cada dia. Amb la sort entre les aletes, fes la teva jugada, avui serà la teva festa. T'està esperant a la platja cada dia. Amb la sort entre les aletes, fes la teva jugada, avui serà la teva festa.
I com cada dimecres és moment de fer el sorteig de l'anxova milionària, i per això tenim aquí en Paco Torres. Paco, bon dia.
Bon dia, Ona Vilà, bon dia a tothom.
Com estàs, Paco?
Bé, mira, bon temps, bon sol, bé, que duri,
I tant, que duri, exacte. A veure, som-hi, quin número sortegem avui?
Doncs mira, tenim el 31.314, 31314.
Molt bé.
És un aniversari, 35 anys de compromiso.
Bueno, bé, no sé. Sempre està bé celebrar aniversaris, no? I quanta gent tenim apuntada avui?
Poquets, quatre.
Quatre, mira, tindran més possibilitats de guanyar, veus?
Pues mira, el número 1, Maria Lluïsa Díaz. Número 2, Antonio Fernández. Número 3, Majorí Valladares. I número 4, Dolors Casadevall.
Doncs som-hi, anem a fer aquest sorteig.
Què m'ha fet això ara?
Què t'ha passat? Que se t'ha tancat l'aplicació del sorteig?
Sí.
Bé, no passa res, ens esperem un moment, la tornem a obrir, i una d'aquestes quatre persones, que tenen el 25% de possibilitats cada una de guanyar, s'emportaran aquest número de loteria que sortegem avui, com cada dimecres, gentilesa de l'anxova milionària.
A veure
si tenim això preparat per fer el sorteig. Mira, això ens denota que ho fem en directe, eh?
I tant.
Espera't. Sí? Estem a punt de fer el sorteig. Tenim ara, pràcticament tot a punt.
Ara tinc la fulla.
Sí?
Poso el número 1 fins al número 4.
Ah, exacte. Avui tenim 4 persones que participen.
Cerrar número a l'azar.
Perfecte, doncs et poso el redoble i sabrem qui guanya aquest número de loteria.
Mira, número 4.
Número 4, qui el tenia?
Dolors Casadevall.
Doncs mira, Dolors, enhorabona, el número és per tu.
El número aquest el pots venir a buscar aquí a la ràdio, al tercer pis de Can Maset. Si veuràs la ràdio per dintre.
I tant, si vol li ensenyem.
Suposo que has vingut alguna vegada, però...
Sí, crec que ja n'ha guanyat algun, em sembla, de número, doncs.
Que és una participant de fa molt de temps.
I tant, i ens encanta que la gent segueixi participant.
Bé, això és gentilesa de l'anxova milionària, Del carrer Enric Serra, número 9. Administració de loteria número 1. Dissabte que ve hi ha un sorteig especial del Dia del Pare. Val la pena comprar, val 15 euros al dècim.
I tant, perfecte.
Jo ja tinc dos.
Ja en tens dos. Molt bé, Paco, ja estàs ben servit. I el sorteig aquest del número que ha guanyat la Dolors, quin dia és?
Demà.
Demà.
Demà sense el sorteig a Madrid, i dissabte i divendres al matí pels diaris. La setmana passada van retornar els calés.
Mira, veus?
Tant, mira, si retorna el calés pots jugar una altra vegada.
I tant.
Molt bé.
Això que guanyes.
Doncs fins a la setmana que ve. Adeu i que passeu una bona setmana.
Doncs adeu, Paco. Que... Adeu, moltes adeu. Gràcies.
Adeu.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
Sabies que...
Els pops poden tastar amb els seus braços. Un exemple és l'espècie Octopus vulgaris, el pop comú. A la part inferior de les seves ventoses tenen receptors químics molt sensibles que els permeten detectar substàncies dissoltes a l'aigua. Això vol dir que quan un pop toca una roca, una petxina o el fons marí amb els braços, en realitat està analitzant químicament què està tocant, gairebé com si estigués tastant amb la llengua. Aquesta capacitat els ajuda molt a trobar menjar amagat, com crancs o mol·luscs que s'amaguen sota la sorra o dins d'esquerdes. A més, els braços dels pops són extremadament intel·ligents. Una gran part de les seves neurones no es troba al cervell central, sinó distribuïda pels braços. Això fa que cada braç pugui processar certa informació de manera gairebé independent mentre el pop explora l'entorn. Gràcies a aquest sistema, els pops poden buscar menjar a llocs complexos i reaccionar ràpidament a estímuls sense haver de pensar cada moviment des del cervell principal.
Cuinem idees, el més calent és a l'Aigüera.
Les dues cares dels valors, a través de la Gestalt, amb la coach Montserrat Espelt Vilamitjana.
I un dimecres més obrim una nova plana de les dues cares dels valors a través de la Gestalt amb la coach Montserrat Espelt Vilamitjana. Montse, bon dia.
Hola, molt bon dia, Ona, i molt bon dia als oients.
Avui, Montse, volíem parlar de viure des de l'abundància o des de la carència?
Sí. I farem una mirada gestàltica, com sempre, i per tant ens allunyarem de l'abundància econòmica o de l'escarcitat econòmica. És a dir, L'abundància, més que tenir més o menys, és una actitud. Mm-hmm. És a dir, és una forma de vida i que la podem entrenar, a més, no? Com a coach som entrenadors, per tant, és el fet d'entrenar, entrenar-nos a viure amb l'abundància. Què vol dir això? Vol dir que sempre hi ha allò, el més fàcil és veure el got mig pla, mig ple o mig buit. Aquest seria el més fàcil. Però crec que s'ha d'anar una mica més en profunditat i veure per què i què podem canviar de la nostra mentalitat. Perquè la primera cosa que fem quan vivim des de l'escarsitat és la queixa. I es diu el no tinc o el si tingués.
Exacte, allò que ens pensem que no tenim res, no? I anhelem sempre.
I en canvi, quantes coses tenim?
I no ens n'adonem, no?
Sí. Llavors, per això a la gesta el posa molt a l'aquí i a l'ara, per invitar-nos a parar i mirar que sí tenim. Per començar, tenim salut.
Això és molt important, eh?
La gran majoria. Hi haurà qui ens estarà escoltant i dirà, pues no tant avui, no? Però bueno, crec que va ser un monjo budista que va dir una cosa que tenia molta raó. Diu, pots tenir molts problemes, però en el moment que no tens salut, només en tens un. Tots els altres
es minimitzen, pes, no?
Es minimitzen. Per tant, ja si volem mirar des de l'abundància, quan al dematí ens despertem i diem, bueno, pues hi som, estem força bé o molt bé, ja estem, diguem, agafant l'actitud d'abundància. Llavors, depèn de nosaltres de mirar tot el que farem durant el dia, amb quina mirada la mirarem. Perquè, clar, si sempre volem la lluna, no la tindrem. Llavors, d'aquí a dir, vale, què realment necessito avui? Perquè també l'altra cosa que fa la gesta és no anar massa en el futur. I una cosa que ens fa estar malament i ens fa estar en l'escassès del passat són les memòries. Les memòries moltes vegades genètiques. Pensem que nosaltres venim, som els nets o els fills, o depèn de les edats, d'una postguerra. Per tant, sí que és cert que els nostres besavis o avis havien passat escarsitat, no? Llavors, és probable que nosaltres tinguem algun sentiment de mancança que sigui heredat, de genètic. Per això en parlem, perquè en puguem ser conscients i puguem escoltar i escoltar-nos el nostre cos d'on en ve aquest buit, aquesta mancança, aquesta por, perquè la mancança moltes vegades ve de la mà de la por. És dir, i si perdo allò, i si no tinc allò, i si no tinc allò altre. Per tant, diguem que està molt enganxada amb la por, aquest sentiment d'escarsitat o de pobresa, o de pobresa en el sentit, no m'agrada dir-li pobresa, sinó més abans d'escarsitat, no? de que ens falta, de mancança. Per què? Perquè moltes vegades és la por a no tenir el coratge per anar a fer allò que volem, o per el record de la memòria d'allò que hem passat i no hem tingut o no hem aconseguit. Llavors, què ens diu la gesta? Mira aquí i ara. Per què? Perquè qui ets ara? En passat potser no has aconseguit un ascendent a la feina, no? O no has aconseguit alguna cosa, però ara tens unes altres vivències, ets més savi, perquè cada dia som una mica més savis, no? Tenim el fet de la saviesa de cada dia viscut, del bagatge. Per tant, ara puc assumir-ho, perquè moltes vegades, pues això, aquesta por que tenim del que ens ha passat o del que ha passat amb algú, que això ens agafem sempre amb aquell li ha passat, jo no ho faré. A veure, aquell li ha passat per alguna raó. A
més, clar, és una altra persona, no? És diferent.
Sí, a més, no sabem amb quina emoció ho estava fent. Si ho estava fent ja pensant, ho perdré tot, o no anirà bé, o sí anirà bé. Perquè segurament t'ha passat que et diuen, no sé, quan estudiaves tenies un examen, no? I et deien, què tal, com estàs per l'examen? I tu deies, preparada. Mm-hmm. Segur que l'examen t'anava bé.
Sí, l'actitud és molt important, no?, al final.
Clar, si dius, ui, no sé, per què no estudia gaire, i això, i allò, ja vas predisposat a buscar els fallos, allò que no mm-hmm. saps, vale? Per tant, aquesta mirada d'abundància del que sí sé, el que sí puc fer, ens ajuda a complir els objectius que ens posem. Mm-hmm. En canvi, si posem la mirada en els entrebancs, en les dificultats, les veurem totes. Això és com aquell que diu, ostres, vull un cotxe vermell i ara hi ha cotxes vermells per tot arreu. És perquè t'hi fixes.
Clar.
La queixa el mateix. La queixa, jo no vull parlar gaire de la queixa perquè no li vull donar vida, no? Però una cosa que fem sovint, que és anar a comprar, no? Mm-hmm. I sempre hi ha la persona que s'ha aixecat amb to de víctima, diguem-la-n'hi, i es queixa. Mm-hmm. I es propaga molt. La queixa es propaga d'una manera exageradíssima, no? Perquè cada un que es queixa ho fa amb una persona que normalment està de cara al públic i per tant ja li està traient energia. Mm-hmm. I molt probablement hi ha algú més al costat que també sent la queixa. Per tant, aquesta energia de mancança, perquè la queixa sol ser sempre de mancança, tots l'hauríem de limitar una mica. Mm-hmm. Perquè és això, és sembrar el malestar. I si en som conscients, moltes vegades diem, quan anem a dir alguna cosa, mirem si fa el bé o el mal allò que anirem a dir. Perquè, clar, si només amb l'egoisme de dir jo em descarrego, no estem gaire...
No, clar, perquè estem descarregant a l'altre també, no? L'energia.
Exacte. A més, la reflexió és, què en treus de descarregar-te? Mm-hmm. Què en treus quan t'has queixat? Estàs més feliç o estàs menys feliç? Per què? Perquè quan et queixes també et parles a tu mateix. Per tant, aquesta energia negativa també ve cap amb tu. Mm-hmm. Llavors, el fet de quan ens volem queixar, pensar-ho dues vegades i dir, aviam, per quin motiu em queixo? Per què no sé què més dir? Mm-hmm. O perquè realment tinc alguna cosa que val la pena que comparteixi, no? I viure des de l'abundància es porta per començar un somriure.
Per tant, viure des de l'abundància és viure més amb una energia més positiva, no?
Sí. Clar, si tu entres amb abundància, amb aquesta positivitat, al dematí, imaginem que vas al bar a fer el cafè, i dius, hola, bon dia, què tal, quin bon dia que fa avui, eh? Estàs portant abundància, mm-hmm. estàs portant energia positiva a tots. Aquella persona que t'ha de fer el cafè, com creus que te'l farà?
Home, te'l farà més contenta, no?
Segurament serà més bo i tot, eh?
Sí, sí.
A canvi, si arribes, bon dia, un altre dia de tramuntana. Aquell mm-hmm. pobre que ha de fer el cafè...
Pensa, ja torna al pesat negatiu, no?
Clar, llavors, siguem-ne conscients d'això, no? De que, a més, tot i que hem dit que no parlarem de la riquesa ni dels diners, però sí que l'abundància és amiga, o els diners són amics de l'abundància, diguem-li així. ¿Vale? Mm-hmm. Per què? Perquè com vivim amb la mentalitat d'abundància, segurament les coses ens van millor. Mm-hmm. I acabarem tinguent les coses que desitgem, no? Llavors, sempre amb un punt de realisme. Jo, allò de dir ser entusiasta per ser entusiasme, o tenir la mentalitat i és un miracle, no. Però sí que aquest sistema reticular que diuen que tenim, que ens vol donar sempre la raó i que fa que veiem allò que pensem, per tant, si pensem que tindrem oportunitats, les veiguem, o si pensem que no les tindrem, també les veiguem, no? Llavors, pensem que sí que tenim oportunitats, pensem que les coses aniran bé i segurament aquella energia fa que tot ens vagi millor i acabarem complint aquell objectiu que volem, que a més moltes vegades volem alguna cosa que ens pot fer més infeliços que feliços. Llavors, mm-hmm. quan no ens arriba, en vez de queixar-nos i d'enfadar-nos, mirem si realment allò que volíem és necessari a la nostra vida o no. Mm-hmm. Com et ressona tot això que estem dient?
Clar, trobo que és molt important, no? Perquè això que deies ara al final, que a vegades anhelem una cosa que llavors ens n'adonem que realment no ens ha fet feliços i potser hem patit molt, no?, per aconseguir allò, i llavors al final ho tenim i dius, però és que ara jo tampoc no sóc feliç, no? Llavors potser ens podíem estalviar tot aquest patiment que hi ha hagut abans.
Home, mira, una altra cosa que diem molt amb la Gestalt, que és que no miris el resultat, sinó d'una cosa que vulguis o que facis, sinó amb qui et converteixes mentre estàs perseguint allò.
Ah, això és molt interessant, no? O sigui, com ets tu durant tot el procés.
Sí, perquè tu imagina't això, que una persona doncs, es posa a estudiar una carrera.
Mm-hmm.
No és important que obtingui un títol, és important tot l'aprenentatge que ha après durant aquells anys.
Mm-hmm.
Llavors, no perseguim el fet de dir, tindré el títol d'advocat. Dic advocat perquè és el primer que m'ha vingut, eh? Perquè l'important és que en tots aquells anys jo podré exercir aquella professió perquè tindré els coneixements, no?
Mm-hmm.
Llavors, això serveix per tot. Jo vull ser cuiner. Què aprendré per ser cuiner?
Mm-hmm.
Aprendré nutrició, aprendré les compres, aprendré els productes de temporada, el que és més manipulat menys. Què farà que al final m'he convertit en una persona experta en nutrició?
Mm-hmm. Aquesta mentalitat també et fa gaudir molt més del procés. No?
Sí, és que és altra vegada aquí a l'ara, no? No ens projectem tant en la fita, sinó en el recorregut.
Mm-hmm.
Perquè el resultat dura un moment, el recorregut dura dies, setmanes, mesos o anys.
Mm-hmm.
Depèn del que volem, no? Vols comprar-te un cotxe, de que el vols a que tindràs el cotxe, a no ser que tinguis ja els diners, doncs passarà un temps. Quan el tindràs ja està, però tot el que tu hauràs fet per tenir-ho, de fet, hi ha una teoria dels, i no m'agrada dir noms per no fer publicitat, però és aquesta teoria és d'ells, dels mobles d'IKEA.
Mm-hmm.
Tu agafes i quan vols un moble d'IKEA has d'anar a IKEA, triar-lo, comprar-lo, portar-lo al cotxe, pesant o no pesant, fer-te ajudar, arribar a casa, desembalatjar-lo, muntar-lo i després el tens.
Mm-hmm. Hi ha tot un procés.
Hi ha tot un procés. L'has fet tu.
Mm-hmm.
Li tens un carinyo. El mateix moble, vas a una botiga i te'l porten i te'l munten, no li tens el mateix carinyo.
Mm-hmm.
Per què? Perquè no hi ha de la teva part. Llavors, aquesta part de que hi posem de nosaltres, cuidem-la. Perquè moltes vegades hi haurà persona que dirà, jo ho faig perquè és més barat. No? Potser no. Potser al final si comptessis tot el temps, la benzina, etcètera, etcètera, que has anat, depèn de quina feina faiguis tu, aquelles hores que hi has dedicat, potser el preu que tu cobraves l'hora podies comprar un moble i que te'l vinguessin a muntar.
Mm-hmm.
No?
Clar, inverteixes el teu temps, no? No inverteixes diners, però sí que inverteixes el teu temps.
Clar, que el temps també és una cosa que en l'abundància i l'escassès malbaratem molt.
Mm-hmm.
És que no tinc temps. Amb què dediques el temps? Amb el que tu realment vols o amb coses que et distreuen per al camí, no?
Mm-hmm.
Llavors, amb tots els àmbits, no només amb el tenir de coses o de diners o amb el temps, amb la salut, és que no tinc salut, ok, te la cuides?
Mm-hmm.
Quan estàs atent a cuidar-te la salut, no? I quan t'entens, perquè a més, evidentment que hi ha malalties des de nens, però sí que és veritat que a mi d'anem anant endavant amb l'edat, com dic jo, s'acaben les garanties, no?
Mm-hmm.
Llavors hi ha coses que els has de fer un manteniment doncs més exhaust. Però què tenim encara, no? Perquè jo quan sento persones bastant grans a dir, ai, és que tinc mal aquí o tinc mal allà, ok, però hi ets.
Mm-hmm.
L'alternativa de que no tinguis mal és molt pitjor de sentir el mal, no?
Mm-hmm.
Mal entre cometes, em refereixo a un doloret, evidentment, si estàs molt malament és lògic de que, però acceptar una mica més i agrair mm-hmm. el que tenim i no tant anar cap al que ens manca.
Doncs, Montse, ens quedem amb aquesta idea, no?, de valorar una mica el que tenim i d'aquesta mentalitat més positiva per encarar la vida. Doncs gràcies per parlar-nos avui de l'abundància, d'aquesta mentalitat positiva, i ens retrobem d'aquí 15 dies el dimecres.
Molt bé, doncs moltes gràcies. Que vagi molt bé.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
I per continuar hi posarem una mica de música avui a petició d'una de les nostres oients, la Maria Luisa Díaz, que ens demana La vida sigue igual, de Julio Iglesias. De fet, ens la va demanar la setmana passada, però fins avui no li hem pogut posar. Per tant, des d'aquí et demanem disculpes, Maria Luisa, però com que diuen que val més tard que mai, aquí la tenim.
Unos que nacen, otros morirán. Unos que ríen, otros llorarán. Aguas sin cauces, ríos sin mar. Penas y glorias, guerras y paz. Las obras quedan, las gentes se van. Otros que vienen las continuarán. La vida sigue igual. Pocos amigos que son de verdad. ¿Cuántos te halagan si triunfando estás? Y si fracasas, bien comprenderás. Los buenos quedan, los demás se van. Que gente se van, otros que vienen las continuarán. La vida sigue igual.
Elena Laiguera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
Què es cou a la Biblioteca Víctor Català?
I ara és moment, com cada dimecres, de connectar amb la Biblioteca Víctor Català per descobrir una nova lectura. I allà hi tenim la bibliotecària Lídia Solés. Bon dia, Lídia, com estàs?
Oh, bon dia.
A veure, Lídia, quin llibre ens recomanes avui?
A veure, avui us porto una obra que es diu Estimat Michel,
No és una novel·la d'acció ni molt menys, és una novel·la epistolar que està construïda a través de cartes que ens permeten conèixer la vida quotidiana d'una família italiana dels anys 70. Tot comença amb la marxa o la partida de Michel, que és un jove que s'exilia a l'estranger degut per motius polítics. El seu silenci i la seva absència de tots aquests anys, doncs, que estarà fora, es converteixen en el centre de la història, perquè tant la seva mare, l'Adriana, que es diu la mare, els germans, els amics i fins i tot la seva antiga parella, doncs continuen escrivint-te'l sovint per mantenir, doncs, el vincle amb ell, tot i la distància que els separa. Okay. L'autora ens convida a observar els petits moments de la vida diària, la vida quotidiana, com pot ser un encàrrec, un trajecte en tren, a través de gestos senzills ens fa visible, doncs, que la part dura de la vida com la part més tendra, no? La incomunicació, que és una constant amb la vida d'aquest noi, però també el desig de connectar amb els altres, especialment amb els que són lluny. L'autora és capaç de dir moltes coses en molt poques paraules. D'un detall, doncs, que seria insignificant, pot fer una gran reflexió sobre la fragilitat de les relacions humanes, sobre la solitud o sobre el fet que mai no acabem d'entendre del tot les persones que estimem. Uh-huh. A banda de la història familiar, doncs, d'aquest noi, l'autora també ens situa, però sempre en un segon terme, doncs, la situació de l'Itàlia d'aquell moment, dels anys 70, que en aquell moment, doncs, era un país que estava molt sacsejat pels moviments polítics i que hi havia un desencant dels seus habitants en molt general. L'escriptora va viure a Itàlia entre els anys 1916 i 1991 i el llibre ho va escriure l'any 1973, en una etapa que ja per ella era de maduresa, i tot i el temps que fa que el va escriure, doncs, llegint-lo avui continua sent un llibre que sembla molt d'actualitat. No? I parla, bé, doncs, com ja he dit, dels silencis, dels exilis, de famílies que intenten estimar-se com poden. I és una obra que ens recorda que estimar també vol dir acceptar allò que no podem explicar del tot.
Mm-hmm. Molt important, això.
Sí, sí, sí.
Doncs, Lídia, moltes gràcies per presentar-nos aquest llibre, estimat Michel, que crec que no ens has dit l'autora, Lídia, de qui és?
Ai, pot ser. De la Natàlia Ginzburg.
Uh-huh.
És una escriptora bastant coneguda. Us volia recordar que avui tenim una conferència a la biblioteca, que és la continuació de la setmana passada, amb en Martí Gironell, sobre l'Umberto Eco.
Uh-huh. Perfecte. Eh? Doncs, recordatori fet, a quina hora és la xerrada, Lídia?
A 6:45.
Perfecte, doncs a 6:45 aquesta xerrada, que és la continuació sobre Umberto Eco i aquest llibre que ens has presentat, estimat Michel. Moltes gràcies, Lídia, ens retrobem la setmana que ve.
Molt bé, gràcies a vosaltres, bon dia.
Sí, aquest dijous sortim de tapes, perquè a l'Escala el dijous ja no és un dia qualsevol. Són tapes, copes i carrer. Els comerciants de l'Escala et donen una nova excusa per sortir de casa. Tapa, cervesa, vi o vermut per només 3,50 €. Segueix-nos a Instagram a Dijous de Tapes. M'enllaparàs els dits.
Cuinem idees, el més calent és a l'Aigüera.
I per acabar el programa d'avui, rebem a l'estudi la vicepresidenta del Consell de la Gent Gran de l'Alt Empordà, la Dolors Quer. Dolors, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Dolors, avui ens vols venir a parlar una mica de l'edatisme, aquest concepte que últimament, no, sentim molt a dir, que sembla que tenim molt associat a la gent gran, però que al final tots el podem patir en algun moment de la vida. Comencem una mica per això, per què és l'edatisme?
Mira, l'edatisme és la discriminació que rebem pel simple fet de tenir una edat determinada, no? És a dir, quan tractem amb una persona i li atribuïm o bé unes capacitats o bé unes limitacions determinades només perquè és jove o perquè és gran. Mm-hmm. Afecta tota la societat, tant, o sigui, tenim més interioritzat que afecta la gent gran, però en realitat també afecta els joves. Mm-hmm. Bueno, és una manera de discriminació que pot portar molts problemes de salut al final, eh? En parlem més endavant.
I tant, som-hi una mica, com l'apliquem aquest edatisme, aquesta discriminació?
Mira, aquesta discriminació la podríem catalogar en tres grups, no? Que, o sigui, són tres elements que tenim molt interioritzats, no? I que influeixen en la manera de com pensem, com sentim i com actuem, no? Uh-huh. Primer serien els estereotips, o sigui, com pensem nosaltres. Nosaltres a vegades ja tenim una imatge mental preconcebuda sobre un col·lectiu. Quan veiem una persona gran ja ens l'imaginem pues, amb unes mancances ja concretes, no? És ja normal que veiem la persona gran més fràgil, amb un bastó, amb més problemes de salut, amb una persona que necessita més ajuda, i també la persona gran té més arrugues, té cabells blancs, no pot anar vestida d'una determinada manera, no? I això també ens passa amb estereotips amb les persones joves, no? Moltes vegades la gent gran veiem els joves com uns irresponsables, que no són capaços de tenir cap compromís, que no valoren cap esforç, no? O sigui, i aquests estereotips, o sigui, els tenim ja tan interioritzats que no sabem veure la diversitat en tots els col·lectius, no? Què passa? Aquests estereotips al final acaben siguent prejudicis, no? I aquests prejudicis és com sentim, o sigui, nosaltres sentim, ja el que t'he dit abans, no? Que inevitablement aquella persona és gran, doncs ja té unes pèrdues, ja té unes mancances, no? I això el que genera és una desconfiança entre generacions, no? O sigui, els grans els veiem aquest col·lectiu d'aquí, els joves el col·lectiu d'allà, no? I aquesta relació intergeneracional, o sigui, és com si la frenéssim, no? Què passa? Que aquests estereotips i aquests prejudicis ens acaben d'alguna manera influenciant de com actuem, no? I això ens comporta ja a la discriminació, no? I això moltes vegades, o sigui, ho fem de manera totalment involuntària, eh? No en som conscients, no? Per exemple, quan veiem una persona gran, moltes vegades que ja és molt grandeta, comencem a parlar-li o bé amb veu més alta, o bé l'infantilitzem. Inclús quan a mi em passava, quan acompanyava el meu pare al metge, no? Que el metge, el professional, en vez d'adreçar-se al meu pare, que sí que estava malalt però que tenia unes capacitats mentals correctes, doncs el metge s'adreçava a mi, no? Jo llavors no n'era conscient i ho considerava totalment normal. Però ara m'adon compte que allò era una discriminació, era un edatisme, no? Perquè el metge ja tenia assolit que el meu pare no entendria el que li explicava, no? I aquests gestos, doncs, tenen un impacte molt important en la manera de com les persones ens sentim. O sigui, jo ara no em puc imaginar el meu pare, pobret, que callava i no deia res, però devia pensar, estan decidint per mi. Clar. I no me tenen en compte per res, no? I el pobre home callava, no? I anava així, no? I, bueno, doncs, és això és l'edatisme, no? O sigui, uns prejudicis que ens porten a una manera de pensar i aquesta manera de pensar a una manera d'actuar, no? I llavors aquí és feina de tots anar trencant aquesta catalogació, no? Per edat.
Clar, perquè comentes que l'edatisme pot afectar a tothom, no? Has dit que no només a la gent gran, sinó també als joves.
També als joves, sí. O sigui, a vegades fas comentaris de joves, o sigui, fas comentari de joves, ui, no, però si només pensen en sortir, no són responsables de res, que, bueno, que mira tu, que desordenats, que, no, que, bueno, no, i llavors dius, no, bueno, és la seva joventut, vull dir, no, que també ens hem de posar la gent gran en el lloc dels joves, no? O sigui que sí, afecta a tothom, no? I llavors aquí ja podríem començar a parlar de quins tipus d'edatisme, no? Perquè, clar, aquest edatisme que parlava fins ara és un edatisme com interpersonal, no? De relacions, de persones, no? Que ja cataloguem d'entrada, no? Però també hi ha l'edatisme institucional, l'edatisme personal, i si vols te comento una mica
tant,
com
sí,
ho
sí.
veig jo cada
parlem
un d'ells,
d'aquests
no?
edatismes.
L'edatisme institucional, mira, jo és un dels que trobo com més greus, no? Uh-huh. Perquè poc hi podem influir nosaltres, o si més no ens costa molt influir-hi, no? I això ho hem viscut molt des del Covid cap aquí, no? Què ha passat? El Covid ens va tancar les portes a tots, a tota la població, ens va tancar les portes de l'administració, no? Uh-huh. Tot era... es va començar a obrir l'administració, però tot a nivell telemàtic, no? I no s'ha tornat a obrir. O sigui, tot, cita prèvia, molts de tràmits, ara ja només els pots fer telemàticament. I dius, bueno, aquí esteu excluint una part molt important de la població.
Això ha creat una bretxa digital molt gran,
una bretxa digital molt important, no? I això jo personalment ho considero un maltractament institucional, eh? Un maltractament total. Perquè, a veure, primera, no tothom té que saber dominar el funcionament d'un ordinador, més et diria, ni tothom té per què tenir un ordinador a casa, no? Uh-huh. I llavors la llei és que, a més, contempla que hi ha d'haver aquesta obligació d'atendre presencialment, però com que la gent no ho sap o no ho sabem, doncs no exigim aquest dret que tenim, no? Uh-huh. I per tant jo aquest el considero molt greu, perquè a més ve de l'administració, i l'administració és la que primer hauria de lluitar contra aquest edatisme, no? I jo diria aquí edatisme i el que has dit tu, bretxa digital, no? Però al final no deixa de ser que han exclòs tota una part de la societat, no? Que per motius, ja t'he dit, no té ni per què tenir coneixements d'informàtica ni d'allò, no? Llavors, què passa? Aquesta persona es va sentint exclosa, no? I quan té un petit problema, si se li tanquen les portes de l'administració, home, què estem fent, no? Què estem fent?
Clar, i això és molt greu, no? Perquè en principi l'administració és qui ens hauria de defensar i qui hauria de vetllar pels nostres drets.
Clar. Jo sempre dic que tenim la sort de que... bueno, la zona on vivim nosaltres, no? Que estem en pobles petits, a l'Alt Empordà i així, que tenim la gran sort de tenir una administració molt propera, que és l'administració local, eh? Uh-huh. I difícilment un ciutadà, si va amb una administració local, almenys això crec i espero, vull dir que no se l'ajudi a fer aquell tràmit concret, no? Jo me recordo que abans de les eleccions passades, les anteriors que hi va haver, des del Consell de la Gent Gran van fer una trobada amb els alcaldes, i això era un tema que els hi demanàvem, no? Que l'administració local tingués la porta oberta no només a les gestions d'àmbit local, sinó que ampliés el ventall, i que no volíem, o la nostra petició era que no hi hagués mai un no per una persona gran, no? Vull dir, bueno, a mi com a administració no me toca aquest problema, però sí que t'ajudaré a orientar-te i a veure com podem fer aquest camí, no? Per tant, aquest, jo, al final, és edatisme, discriminació, bretxa digital, o sigui, com...
Tot va lligat,
sí,
no?
Sí, podríem, no?
I comentaves, hi ha aquest edatisme que fan les institucions, però també un personal, no?
Sí, què passa? Que vas visquent tant l'edatisme, aquests estereotips i tot això, que al final tu acabes creient, tu, com a persona, no? Al final t'acabes creient, no, és que jo ja sóc gran, jo va durar un temps que me feia molta il·lusió, i jo era edatista a mi mateixa, ho explico de primera persona, que me feia molta il·lusió portar els cabells de color blau, no? Doncs no vaig tenir... d'allò de fer-ho...
No et vas atrevir.
No em vaig atrevir, perquè pensava, la gent et dirà, un bastant gran amb els cabells blaus, no? O com portar una determinada roba, no? Que la gent et diu, oi, però on vas així vestida, no? I al final dius, bueno, pues si jo me sento així, no?
Pues clar,
és així, no? I, bueno, llavors, aquests inputs, és que com que tu te'ls vas creguent, per exemple, jo també he viscut una altra experiència personal de que a mi me van obligar, jo treballava a l'administració, em van obligar a jubilar-me. No em van preguntar si volia jubilar o no, em van dir en un mes, em van dir, bueno, el dia tal, tu compleixes tants anys, et passem a la situació de jubilació. Bueno, això és un altre maltractament i una discriminació per edat, perquè jo, no sé si hagués continuat o no, possiblement sí una temporada, no? I em van obligar, no? Llavors, una altra discriminació per edat, no? Sortosament, això també ara està canviant, no? Hi ha les jubilacions parcials, hi ha... Bueno, vull dir que ja anem fent passeig endavant, no? Però és un camí, doncs, un camí que l'hem d'anar treballant tots plegats, no?
Clar, això de la jubilació et pot fer sentir com que ja no ets útil, no?
Clar, clar. Que com que ja no ets útil, llavors sí, a principi tu agafes, bueno, pues mira, això són unes vacances, no sé què, i vale, te fa certa gràcia, però després dius, bueno, jo me sento viua, me sento encara part de la societat, no vull que la societat m'esclogui, no? Jo tinc unes capacitats, tinc un bagatge professional a darrere que puc aportar, no? I llavors, bueno, dius... no sé per què, la vida ja te va portant a vegades i vaig entrar a formar part del Consell de la Gent Gran, no?, de l'Alt Empordà, i llavors aquí sí que dius, bueno, estic aportant d'alguna manera la meva capacitat que encara tinc, com a contrapartida és la meva contribució, el que jo rebo, no?, econòmicament, que l'Estat m'està pagant, doncs jo contribueixo en aquesta societat, no?, és un com tu em dons, jo et dono, no?, mentre es pugui, i després que és molt gratificant, doncs treballar pels drets de les persones grans, no?, podríem parlar d'edatisme, podríem parlar de, bueno, de mil drets que per llei existeixen, però que no es compleixen, no?
D'aquests drets n'anirem parlant, no? Perquè veniu un cop al mes d'aquí al Més Calent a l'Aigüera, llavors els anirem tocant tots.
Pues fantàstic. Però
continuem amb l'edatisme. Quin és una mica el paper dels mitjans i les xarxes socials que han tingut en aquest foment de l'edatisme?
Sí, jo crec que com a mitjans de comunicació hi teniu molt a dir-hi, eh? O sigui... I les xarxes socials igual. A vegades veus bromes envers la gent gran, no? Programes de ràdio i de televisió que com parlen diuen els nostres avis, els nostres... O sigui, com un llenguatge quasi malsonant envers la gent gran, no? A veure, no som avis, o sigui, som avis a l'àmbit familiar si és que ho som, però pel poble, per la ciutat, per la resta de la societat no som avis, som persones grans, no? I això sí que ho sents mitjans de comunicació. Quan jo vaig entrar en el Consell de la Gent Gran, una de les feines que vam fer, perquè hi ha bastants articles escrits sobre l'edatisme en els mitjans de comunicació, va ser anar precisament amb el director de TV3, perquè sentíem molts inputs d'aquests a TV3, no? I li vam anar a dir, ei, sisplau, i li vam presentar diverses propostes. Moltes de les propostes que van fer els van incloure en el seu llibre d'estil. Una altra cosa és que després el periodista es tingui o no temps de reflexionar i d'aplicar-ho, però com a mínim se'ns va escoltar, I llavors també una altra cosa, o sigui, també quan veus pel·lícules o així, com presenten a la gent gran? Normalment la presenten malalta, amb un bastonet, jugant a bolos... No te donen una imatge d'una persona gran, dinàmica, amb ganes, no? Hi ha diversitat, hi ha de tot, evidentment que hi ha el col·lectiu de gent gran malalta, però és el que ells sempre ens ensenyen, eh? No ens ensenyen la part contrària i en general, no?
La representació està esbiaixada, no?
Esbiaixada, sí. I després, també, un altre... Si analitzem una mica tot el tema de publicitat, no? Pues ens aniran venguent cremes antiarrugues, antiàgin, per què? Perquè fer-se gran amb arrugues, ostres, això no està ben vist, no? Quan en realitat l'arruga és una part natural dels anys que has viscut, inclús de lo que has arribat a viure, a riure, no? En aquests anys que portes, no? Bueno, vull dir que com a mitjans hi teniu també molt a dir i ajudar-nos, no?, en aquest, mm-hmm. en aquest edatisme.
Doncs, Dolors, ens queda un minutet.
Ui, t'ha passat ràpid, això.
Sí. què podem fer una mica per fer front a aquest edatisme?
Mira, jo crec que primer, cadascú de nosaltres, cada persona gran, hauria de reflexionar sobre els nostres propis prejudicis. El que us he explicat jo, del meu cabell...